Són les 8. Molt bon dia a tothom.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dilluns 1 de juny del 2023. Ja estem a juny, per tant, bé, canvi de mes que arriba amb el mateix temps que ahir, però perquè tindrem això, un dia sobretot tapat, que pot arribar a ser plujós en algunes hores del dia, tot i que els ruixats afectaran sobretot a les zones més interiors de les comarques de Girona. Ara, al matí, ens hem llevat amb una mica de cel tapat, amb més clarianes, que s'aniran fent més grosses al llarg del migdia, però a la tarda tindrem nuvolades convectives, que són aquestes que ens podrien deixar algun ruixat. Ara mateix tenim registres de 18 graus a Palamós, també 18 a Palafrugell i 19 a Begur. En aquest supermatí, l'informatiu conjunt de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, en emissió a Ràdio Bisbal, avui saludant-vos des dels estudis de Ràdio Palafrugell, explicarem també conseqüències de les eleccions municipals. Per una banda, Palafrugell Esquerra ha anunciat que passarà a l'oposició i renuncia a pactar amb el PSC ni a formar una majoria alternativa a Juli Fernández. I analitzarem com ha quedat el mapa de la dreta al Baix Empordà amb l'aparició de Vox i la desaparició de Ciutadans, i també de l'anunci que s'ha reduït i molt la superpoblació de senglars a les Gavarres. Veurem avui què hi ha de cert en tot plegat. Explicarem també que s'ha confirmat que la Cala de Belladona no serà platja per gossos aquest estiu, i un estudi que també demostra que la flota d'arrossegament catalana deixa deixalles marines en un 97% de les sortides al mar. En l'àmbit cultural parlarem de la segona edició del festival a Begur Cultura, i en l'àmbit esportiu parlarem de la cursa Xterra, que arriba aquest dissabte, i també del fet que la palafrugellenca Aliona Bolsova ja és a segona ronda de Roland Garros. En un supermatí en què farem la prèvia del carrusel Costa Brava, de les festes de primavera que arriben aquest cap de setmana a Palafrugell, el carrusel Costa Brava, l'element festiu tradicional de tot el país, que tindrà lloc aquest diumenge a les 5 de la tarda pels carrers del centre de Palafrugell. Doncs bé, parlarem amb el portaveu de l'Associació de Colles de Festes de Primavera, l'Edu Trujillo. I com cada dijous, parlarem de sèries, parlarem d'estrenes de cinema, i ho farem amb l'Ignasi Arbat. Abans, però, és moment de saludar els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Molt bon dia, Dani.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Carla Saló.
Hola, molt bon dia.
Sergi Villena.
Hola, bon dia.
I Falgar Sanyes, bon dia.
Bon dia.
Esquerra Republicana, Palafrugell, anuncia que renuncia a pactar i passarà a l'oposició.
Ho van anunciar aquest dimecres en un comunicat i van descartar la possibilitat de configurar una majoria alternativa a Juli Fernández o a pactar amb el PSC. Els republicans van agrair la confiança dels seus votants.
Vox entra a diversos ajuntaments del Baix Empordà i Ciutadans desapareix.
La pregunta que cal respondre és si aquest auge de Vox i la gairebé desaparició de Ciutadans respon a un possible trasbassament de vots d'aquesta última formació cap a Vox.
Doncs bé, de seguida ho analitzarem. Cacen més de 5.400 senglars als massissos de les Gavarres i Roca Corba i redueixen de manera dràstica la superpoblació.
Acció Climàtica i els caçadors han fet balanç de les mesures implementades en el marc del pla de xoc per combatre la superpoblació de l'espècie, que provoca danys a l'agricultura. La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Sanitges, ha afirmat que ha estat un èxit perquè ha permès reduir de manera dràstica la densitat de senglars i pràcticament han assolit els objectius fixats.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni confirma que la Cala Belladona no serà platja per gossos aquest estiu.
El consistori ho justifica, com també va fer Platja d'Aro, perquè no s'és a temps de modificar l'ordenança que prohibeix l'accés dels animals a la sorra. En concret, així s'especifica a l'article 15 de l'Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern.
I encara en l'àmbit marí, la flota d'arrossegament catalana pesca deixalles marines en un 97% de les sortides al mar.
Són els principals resultats d'un estudi publicat recentment a la revista Waste Management, dut a terme per personal investigador de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar i de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona.
Sant Feliu de Guíxols millora la recollida de residus porta a porta als comerços de la ciutat amb el control digital.
A diferència del sistema anterior, amb el nou model l'activitat queda monitorada i registrada informàticament, cosa que en permet una avaluació i seguiment precís.
I empreses turoperadores realitzen una visita de 3 dies al territori de Visit Empordanet.
El grup ha tingut l'oportunitat de conèixer de primera mà una mostra de les experiències que es poden viure en aquesta zona mitjançant un programa de 3 dies amb l'objectiu de que les seves agències tinguin en compte Visita Empordanet en les opcions de viatge que ofereixen als seus clients.
Per cert que divendres es tanquen les inscripcions, demà les inscripcions al cicle de gestió d'allotjaments turístics que es fa a Palafrugell.
Els estudis de gestió d'allotjaments turístics, capacitant per controlar i supervisar el departament de recepció, coordinar els serveis propis dels establiments d'allotjament turístic, organitzar i esdeveniments mitjançant la gestió dels recursos humans i assegurar l'atenció a la clientela amb els nivells de qualitat establerts.
L'Ajuntament de Palamós comença el període de sol·licitud de les subvencions per rehabilitar façanes, suprimir barreres i desmuntar estructures.
Aquest termini es mantindrà fins al 30 de setembre. Aquelles persones interessades a rebre aquestes ajudes hauran de presentar les seves sol·licituds a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o al registre municipal a l'Oficina d'Atenció Ciutadana ubicada a l'edifici de l'Ajuntament de Palamós al carrer Major 56.
A Palafrugell s'acaba el primer any del Consell d'Adolescents amb 17 consellers.
Enguany va haver-hi la representació de 17 consellers de primer d'ESO del municipi. Aquest curs es van celebrar dues sessions i es va decidir el logotip final de la iniciativa.
Per cert, que aquest cap de setmana arriba a Palafrugell el carrusel Costa Brava a les festes de primavera, però abans, avui mateix, les escoles bressols faran la tradicional Rua dels Infants.
Començarà a 11:15 del matí a Plaça Nova i s'anirà fins a la plaça de Can Màriu. Les escoles bressol ensenyaran les disfresses que han confeccionat les últimes setmanes.
L'Espai Ter estrena un servei que millora l'accessibilitat de les persones amb diversitat auditiva.
L'equipament acaba d'instal·lar un sistema de bucle d'inducció magnètica que permet a les persones amb audiòfon o implant coclear sentir millor el so dels espectacles.
I arriba la segona edició del festival a Begú Cultura amb l'Astronomia i Salvador Rauric com a grans protagonistes.
El programa d'activitats està adreçat a tots els públics i inclou música, contes, tallers, exposicions, documentals, una caminada nocturna, una observació del cel, una taula rodona, una visita comentada, l'acte de graduació del passaport astronauta i un planetari mòbil amb una carpa astronòmica dinamitzada.
Les 8 i 7 minuts, als esports. Més de 200 triatletes d'arreu del món competiran el dissabte a Calonge i Sant Antoni a la cursa Exterra.
Efectivament, més de 200 triatletes de tot el món competiran dissabte, com deies, a Calonge i Sant Antoni en el prestigiós circuit internacional Xterra, que comptarà amb la participació de 15 nacionalitats diferents.
I encara en esports, la palafrugellenca Aliona Bolsova ja és a segona ronda de Roland Garros.
Bolsova, que tot i perdre en l'últim partit de la fase prèvia, va ser admesa al quadre final del torneig com a lucky loser, es va desfer en primera ronda de l'eslovaca Kukova.
Gràcies, de seguida ampliem tot plegat. Però abans saludem en Marc Vila, que ens porta la previsió del temps. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Ahir vam tenir un dia, un matí força tapat amb alguna tronada. Es repetirà això avui?
Dijous, que comença molt ennuvolat i es mantindrà així molt cobert, almenys fins a mig o final del matí, perquè la jornada en aquest aspecte s'assemblarà molt a la d'ahir, que no va ser gaire assolellada. El moment que podrà ser una mica més assolellat serà al migdia, però serà per poca estona, i serà l'impàs de canvi de la nuvolositat matinera per la convectiva de tarda, que en principi no ens hauria d'afectar. Tornem a quedar al límit de la zona de probabilitat de pluja per la tarda, que serà zones més interiors i més al sud de la nostra geografia. Tot i això, no podem descartar algun petit plugim durant la tarda. Per temperatures seran poc fredes, però no gaire càlides. La previsió és que es quedin entre els 15 mínims i els 23 màxims. I seguirem amb la dinàmica inestable que farà dies variables amb temperatures a la banda mitja poc càlides.
Gràcies, Marc Vilà. Ara és moment d'explicar què està passant més enllà del Baix Empordà, perquè estan passant coses. Un home ha mort a Barcelona la primera nit del Primavera Sound. Ha estat atropellat pel tram Besòs, pel tramvia, a la zona de Diagonal Mar. Els serveis d'emergència s'hi han desplaçat i l'acompanyant de la víctima ha rebut atenció psicològica. Es tracta d'un home escocès de 57 anys que ha mort quan la gent sortia del Primavera Sound, una munió de gent a la zona on arribava el tramvia, i aquesta persona doncs ha estat atropellada pel tram Besòs. Ja s'ha traspassat la majoria de límits que fan de la Terra un lloc segur i just. Científics de tot el món quantifiquen fins on pot aguantar la vida al nostre planeta si el seguim explotant com fins ara i distingeixen entre els límits segurs i justos pel futur del planeta. Doncs bé, la majoria d'aquests límits ja s'haurien traspassat. La NASA no troba proves de vida extraterrestre, però necessita més dades sobre els ovnis. S'ha fet el primer simposi públic del projecte de l'Agència Nord-Americana, que ha investigat més de 800 observacions de fenòmens aeris en els darrers mesos. Esquerra Republicana i Junts aparquen els retrets i exploren un front comú a les eleccions generals. Junqueras rebutja la llista unitària proposada per Junts i el PSC diu que sense els socialistes no hi pot haver consens. Per cert que Jaume Collboni no es dona per vençut, però Esquerra diu que prioritzarà els partits independentistes en els pactes a Barcelona. Junqueras dona a entendre que facilitarà que el govern de Barcelona sigui per Trias, que es veu alcalde amb més o menys suport, mentre que Colau vol fer un acord entre el PSC i Esquerra. Les dones amb una regla dolorosa ja poden demanar la baixa laboral, el metge de capçalera haurà d'autoritzar la baixa i també se n'introdueix una que estarà vinculada a l'avortament. I tornen a condemnar la mesa del Parlament de l'1 d'octubre, ara a 4 mesos d'inhabilitació. En el primer judici dels fets, que el Suprem va ordenar repetir, la pena d'inhabilitació per Lluís Coromines, Ramona Barrufet, Lluís Guinó i Anna Simó era de 20 mesos i ara es rebaixa a 4 mesos i també es rebaixa de 30.000 a 1.500 els euros que haurà han de pagar per la multa. 8:11. El comentari del dia al Supermatí ens envia l'activista cultural Neus Colomer.
Després dels resultats de les eleccions municipals del passat diumenge, el titular ha estat la baixa participació. Però no ens enganyem, això tampoc ha estat del tot una sorpresa. L'elector independentista és evident que, desencantat de tanta retòrica i poca praxi, ha decidit quedar-se a casa o fer un vot de càstig. Ara, als partits independentistes els toca fer autocrítica, repensar lideratges i organització i començar un procés de reconciliació, que no es preveu senzill. De cara al futur, cal coherència, i cal coherència entre les paraules i els fets. Però bé, de fet, no us volia parlar d'això avui, sinó que us volia fer una reflexió sobre un dels efectes de la llei d'ON. Com sabeu, és un sistema de càlcul proporcional que marca la representació dividint el nombre de vots que obté cada partit entre el nombre d'escons assignats a cada circumscripció. D'aquesta manera, una vegada s'ha obtingut els quocients respectius, els representants són assignats a les xifres més altes. Aquesta llei marca que per obtenir representació cal un mínim del 5% dels vots, fet que és vist com a perjudicial per a partits petits que actuen en circumscripcions amb menys escons assignats. Així, havent analitzat les peculiaritats d'aquesta llei, podem concloure que el vot en blanc perjudica els partits petits, ja que a l'entrar al recompte els percentatges varien en sumar-se als obtinguts de les candidatures presentades i són comptats per al càlcul final de què depèn el repartiment d'escons. Això implica que és necessari més vots per aconseguir un escó i als partits de menys envergadura els costaria més arribar a aquest 5% necessari. D'altra banda, els vots nuls i l'abstenció no tindrien ressò en els resultats, ja que no s'adhereixen al còmput final de ser considerats invàlids, sense beneficiar ni perjudicar ningú. I aquí la meva reflexió. Si s'hagués triat l'opció del vot en blanc en lloc del vot nul o l'abstenció per fer valer el descontent, potser avui no hauríem de suportar la presència de Vox als nostres consistoris. Protestar sempre, però vigilem, no fos cas que ens acabem fotent un tret al peu.
Un minut i mig i arribarem a un quart de nou. I obrim l'informatiu del Supermatí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Esquerra Republicana ha anunciat que passarà a l'oposició després d'haver perdut la majoria a l'Ajuntament en les eleccions del passat diumenge. D'aquesta manera descarten la possibilitat de configurar una majoria alternativa a Juli Fernández o a pactar amb el PSC.
En un comunicat, el partit va agrair la confiança de totes les persones que van dipositar la seva papereta a les urnes i tot i això reconeixen que no van treure els resultats que anhelaven i que els obliga a fer autocrítica. En el comunicat del partit remarquen que la lectura que fan dels resultats és clara. En aquest sentit expliquen que toca deixar que el PSC formi govern i que han de passar a liderar l'oposició. I en aquest sentit els republicans asseguren que treballaran des de l'oposició amb responsabilitat, rigor i fermesa i sempre d'una manera constructiva. I afegeixen que la seva voluntat era avançar cap als reptes de Palafrugell des del govern però ara ho faran des de l'oposició, aportant les seves idees i també destacant que ho faran d'una manera oberta al diàleg.
I avui volem analitzar l'entrada de Vox a diversos ajuntaments del Baix Empordà i la desaparició de Ciutadans. I és que ens preguntem si l'auge de Vox i la desaparició de Ciutadans respon a un possible trasbassament de vots entre els dos partits de la dreta. Maria.
El Baix Empordà, concretament Vox, ha obtingut representació en els tres ajuntaments pels quals els presentava. A Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, amb Sandra Moya, a Palafrugell, amb Adela García i a Palamós, amb Cristina Ruz. Aquesta formació ha obtingut un representant en cadascun d'aquests tres consistoris. A Palamós cal destacar, però, que l'entrada a Vox de l'Ajuntament ha anat de ben poc, ja que només va obtenir tres vots més que la proposta del Partit Popular. L'entrada d'aquest partit d'extrema dreta ha coincidit amb la desaparició de la formació de Ciutadans als consistoris. D'entrada, en aquestes eleccions hi havia pocs municipis a la comarca on es presentés la candidatura de Ciutadans, en comparació amb les anteriors eleccions municipals. Un dels municipis on s'ha presentat el partit, però no ha aconseguit representació, és Santa Cristina, amb la candidatura de Cristina Rossell. Els municipis on no s'hi han presentat candidatures de Ciutadans, però que han estat durant l'últim mandat al consistori, han estat Palafrugell, amb Joan Ferrer, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, amb José Luis Villa, o Torroella de Montgrí, l'Estartit, amb Pere Quadros. En el cas de Palamós, l'antic regidor de Ciutadans, Cristóbal Posadas, enguany s'ha presentat com a cap de llista pel Partit Popular.
Clar, i precisament cal destacar el fet que a Palamós, clar, això és que crida l'atenció, perquè a Palamós no ha entrat el PP, per pocs vots, però no ha entrat el PP, i això ha castigat un regidor, el regidor que es presentava pel PP, que abans era de Ciutadans, i que durant aquest temps ha estat fent propostes, ha estat aportant idees, i a més és que ho vèiem, en entrevistes que feien a Ràdio Palamós, habitualment Ràdio Palamós explicava les propostes de Ciutadans a l'Ajuntament, vull dir que no és un partit que s'hagi presentat a destruir, sinó que anaven fent propostes en positius. Doncs bé, això amb l'aparició de Vox, doncs ha estat un perjudici pel regidor, per en Cristóbal Posadas, que a banda de presentar-se pel Partit Popular en lloc de Vox, doncs bé, no ha obtingut el regidor que sí que tenia. En tot cas, ens preguntem, hi ha un possible trasbassament de Vox, del vot de Ciutadans cap a Vox?
Tot i que es podria creure que aquest trasbassament de vot de Ciutadans cap a l'extrema dreta podria ser causal, el politòleg Andreu Paneque, durant el programa especial de cobertura de les eleccions a Ràdio Capital, es mostrava en desacord amb aquesta afirmació i explicava que no són partits assimilables. Ciutadans es defineix com un partit liberal, en canvi Vox no té por d'anomenar-se partit d'extrema dreta.
Per tant, no és intercanviable. Que podríem pensar que algunes de les votacions, degut a que el vector o el que se'n diu amb argot politològic, la clivella, justificava que alguns de les persones que es podien identificar amb l'extrema dreta també votessin a Ciutadans, això no treu que les propostes són totalment diferents i per mi això són tres passos més que fan que no sigui el mateix i no podem de cap de les maneres comparar una cosa amb l'altra, que no vol dir que estigui legitimant els posicionaments de Ciutadans, però de totes, Vox és una altra posició.
L'exconsellera de Benestar i Famílies, Dolors Bassa, coincidia amb Andreu Paneque afirmant que les polítiques de Ciutadans no es poden comparar amb les que proposa Vox. A més, destaca que moltes llistes de Ciutadans no es van presentar en aquestes eleccions municipals. Andreu Paneque recorda que Ciutadans va omplir un buit en el sistema electoral en un moment determinat. Així, conclou que la desaparició de Ciutadans al Baix Empordà i a la resta de Catalunya no respon a un trasbassament únic de vots cap a Vox. Cal recordar que després de l'anunci de l'avançament de les eleccions generals el 23 de juliol, Ciutadans ja ha comunicat que no s'hi presentarà.
I encara hi ha un altre efecte de la desaparició de Ciutadans al Baix Empordà, i és que ens crida l'atenció també el cas de Torroella de Montgrí, on fins ara Ciutadans tenia un regidor, el va obtenir el 2019, però aquest any no s'hi presentava. En canvi, sí que s'hi presentava el PSC, que l'any passat no es presentava, no hi era. I com que aquí hi ha hagut un canvi entre el regidor de Ciutadans, que ha passat al PSC, que aquest any, com dèiem, sí que es presentava i que ha obtingut un regidor amb el 7,70% dels vots a Torroella de Montgrí. Per tant, aquí aquest canvi, aquest trasbassament, aquests efectes de la desaparició de Ciutadans i també l'auge del PSC, evidentment, i també de Vox, doncs aquí podríem trobar alguns vasos comunicants, no en l'àmbit ideològic, sinó en l'àmbit més nacional. Bé, les 8 i 20 minuts, hem de seguir explicant altres notícies, una notícia bastant destacada de les últimes hores. I és que s'han caçat més de 5.400 senglars als massissos de les Gavarres i Rocacorba els últims mesos, i això hauria reduït de manera dràstica la superpoblació d'aquests animals. El Departament d'Acció Climàtica i els caçadors han fet balanç de les mesures implementades en el pla de, en el marc de, del pla de xoc per combatre la superpoblació de l'espècie que provoca danys a l'agricultura. La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi deia que ha estat un èxit perquè ha permès reduir de manera dràstica la densitat de senglars i pràcticament han aconseguit els objectius fixats.
La Generalitat va declarar l'emergència cinegètica als massissos de les Gavarres i Rocacorba amb l'objectiu de reduir-hi la densitat de senglar en un 70%. Així, entre setembre i aquest dimecres, és a dir, entre la temporada de caça i el període excepcional fixat, preveien capturar més de 6.700 senglars. No s'ha arribat a l'objectiu, però quasi. Segons ha explicat Senitges, el primer balanç situa el nombre d'animals caçats en més de 5.400. El Departament d'Acció Climàtica i Territorial de Girona de la Federació Catalana de Caça remarquen que en aquests dos massissos era necessari impulsar mesures extraordinàries en el marc del pla de xoc perquè la densitat de senglar provocava danys greus a l'agricultura, accidents de trànsit i també tenia un impacte negatiu en la biodiversitat. La declaració de l'emergència cinegètica s'ha sumat a mesures complementàries com són la protecció de conreus i zones urbanes, ha explicat Senitges. El departament i els caçadors creuen que la declaració de l'emergència cinegètica ha funcionat bé. Aquesta eina consistia en fixar el nombre mínim de captures en 21 àrees privades de caça de les Gavarres i 9 de Rocacorba.
Quin ha estat el resultat? Doncs aquí a Rocacorba hem de parlar de gran èxit. Dels 2.200 senglars que hi havien com a objectiu, se n'han pogut abatre 2.100, per tant parlem del 94% dels senglars abatuts, unes dades que no estan del tot tancades perquè justament avui finalitza, però dels darrers dies tenim aquestes dades, per tant podem dir que a la zona de la Rocacorba s'han assolit aquests objectius i hem aconseguit reduir de manera dràstica i important els danys i arribar a aquestes densitats òptimes a la zona del massís de Rocacorba. A les Gavarres també s'han aconseguit part dels objectius, hem de parlar en aquest cas del 75% dels objectius, dels 4.400 senglars que hi havia com a objectiu, se n'han abatut 3.300.
La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi remarcava que l'aplicació de la mesura deia ha estat un èxit.
A partir d'aquest dimecres i amb la finalització de la mesura, el departament, conjuntament amb els caçadors, preveuen desplegar una segona fase de la declaració d'emergència cinegètica, que consistirà en fer actuacions més quirúrgiques i més precises des d'ara i fins a finals d'agost, abans que comenci la nova temporada de caça. L'objectiu és assolir el 100% dels objectius fixats el març passat. Aleshores, els primers en actuar seran un grup de caçadors voluntaris articulats a través de la federació i, si no és possible, el departament actuarà de manera subsidiària. Senitges exposa que per donar suport als caçadors han articulat un seguit d'ajudes, com ara per adquirir armilles per protegir els gossos de caça que puguin ser atacats per algun senglar durant alguna actuació cinegètica. El vicepresident de la Territorial de Girona de la Federació Catalana de Caça, Joan Espona, ha remarcat que són l'únic depredador que té el senglar i que actuen amb responsabilitat per evitar que causin danys a l'agricultura i accidents de trànsit. Espona afegeix, però, que han de fer un esforç extra perquè ja no actuen només durant la temporada de caça.
Amb la qual cosa, com no pot ser d'una altra manera, nosaltres ara hem deixat de vendre, per almenys el nostre col·lectiu, el fet de que la caça sigui un esport, perquè ara en aquest moment estem fent una tasca social, jo crec, molt important.
El vicepresident de Caçadors Gironins exposa que com a contraprestació van demanar al departament que els facilités l'adquisició de les 240 armilles per als gossos de les colles de caça que han fet els deures i han sortit a fer batudes amb l'emergència cinegètica. Acció Climàtica, a banda de les actuacions previstes encara a les Gavarres i Rocacorba, també estudia declarar l'emergència cinegètica en altres punts de les comarques gironines o de Barcelona, on detectin una densitat superior als 15 senglars per quilòmetre quadrat.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni confirma que la Cala Belladona no serà platja per gossos aquest estiu.
L'Ajuntament també precisa que actualment s'està treballant per adaptar la normativa i que, de cara a l'any vinent, el municipi tingui platja per gossos. La solució passa per incloure un afegitó al text que precisi que els animals no podran entrar a la sorra excepte en aquells llocs que estiguin senyalitzats. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni explica que disposar d'una platja per gossos de cara al 24 permetrà donar resposta a una petició que reclama una bona part de la ciutadania i que també contribueix a potenciar un tipus de turisme que cada cop valora més aquests serveis. Amb independència de l'ordenança, però, caldrà veure com el nou consistori sorgit del 28M decideix quina superfície haurà de tenir la platja per gossos. Perquè el pla d'usos, on es demanava autorització a la Generalitat, en comptes de fer-hi constar que tota la cala Belladona seria apta per al bany d'animals, l'Ajuntament ho va restringir a 300 metres. I en això, en part, també ha suposat que Platja d'Aro hagi decidit fer-se enrere en el tram que toca el seu municipi perquè creu que contravé l'esperit inicial del que es va acordar, que tota la cala fos platja per gossos.
Les deixalles marines apareixen en el 90%, 97% de les pesques que fa la flota d'arrossegament al litoral català. El plàstic és el material més abundant d'aquestes deixalles i representa més del 64% del total. Pel que fa a la distribució, la major concentració de residus es localitza als fons marins propers a àrees altament urbanes. Això és el cas de la zona centre, o sobretot la ciutat de Barcelona, on el 75% dels residus analitzats són plàstics. Són els principals resultats d'un estudi publicat recentment a la revista Waste Management que han fet investigadors de l'Institut Català de Recerca per la Governança del Mar i l'Institut de Ciències Marines.
L'estudi concreta que als fons propers a Barcelona hi ha una concentració de plàstic de 24 quilos per quilòmetre quadrat, essent les tovalloletes higièniques els residus més abundants. En relació a la fondària, la plataforma continental, la superfície de fons marí més propera a la costa, entre 20 i 200 metres de fondària, és la que concentra una major quantitat de deixalles marines, amb una mitjana de 100 quilos per quilòmetre quadrat. Tenint en compte els resultats d'aquest estudi i considerant el total d'hores que les embarcacions d'arrossegament dediquen a la pesca a Catalunya, s'estima que el conjunt de la flota té la capacitat d'extreure una mitjana de 237 tones de deixalles marines a l'any, destaca un dels coautors principals, investigador Marc Balcells. El treball s'ha realitzat en el marc del programa de seguiment de recursos pesquers de la costa catalana que l'IMAC realitza des de l'any 2019. Les mostres tirades emparades per a l'anàlisi provenen de pesques d'arrossegament dutes a terme entre els anys 2019 i 2021 a fondàries d'entre 20 i 700 metres. Per a l'elaboració de l'estudi, els autors van dividir la costa catalana en tres zones tenint en compte els principals ports pesquers des d'on salpen les embarcacions d'arrossegament. La zona nord, que inclou els ports de Roses, Palamós i Blanc, la zona centre, que engloba els ports d'Arenys de Mar, Barcelona i Vilanova i la Geltrú, i la zona sud, que abasta els ports de Tarragona, l'Ametlla de Mar i la Ràpita. Pel que fa a la classificació de les deixalles, aquestes es van separar en metall, plàstic, cautxú, tèxtil, fusta processada i altres residus, i cada categoria es va pesar per separat. Les deixalles marines són un problema global que afecta a tots els mars i oceans del planeta. Aquests residus, d'origen principalment terrestre, s'acumulen al medi marí, on tenen diversos efectes adversos sobre els ecosistemes i els organismes que hi habiten. Per la seva banda, el plàstic representa una amenaça especialment greu, ja que la seva degradació és extremadament lenta i es pot allargar durant dècades i fins i tot segles.
Sant Feliu de Guíxols ha implementat un nou sistema de seguiment i control de la recollida de residus porta a porta dels establiments comercials de la ciutat, amb un sistema conegut com el RECOM. A diferència del sistema anterior, amb el nou model, l'activitat queda monitorada i registrada informàticament, cosa que en permet una avaluació i seguiment precís.
Després de 3 mesos de visites a cada comerç, la recollida de dades i la posterior anàlisi de resultats, el passat 29 de maig es va finalitzar la fase d'implementació i ja s'està preparant per dur-la a terme a l'estiu. Durant els mesos de març, abril i maig, es va visitar 324 comerços, començant pels grans productors de fracció orgànica, restaurants, bars, hotels, etc., i es va continuar pels comerços que produeixen més paper, cartró i envasos. Després de recopilar la informació sobre dades i quantitats generades per cada establiment en el desenvolupament de la seva activitat econòmica, es va elaborar un llistat de totes les visites fetes i es va estudiar cada cas. Finalment, es van incloure en la primera etapa d'implementació del nou sistema 118 establiments de tots els visitants, incloent escoles i dependències municipals. Finalment, es va demanar i subministrar els contenidors nous necessaris. El nou sistema de control tecnològic dels residus generats implica un seguiment personalitzat i pèrdua de denominació programat de l'usuari, cosa que permetrà aconseguir la taxa justa els propers anys. Per portar a terme els canvis, s'han incorporat diverses eines. La primera és un dispositiu groc, conegut com a TAC, col·locat a la façana del comerç que indica la ubicació de la qual s'han de deixar els residus quan es treuen per a la recollida a la porta de l'establiment. També permet el control de la realització del sistema de recollida per part de l'empresa Precero, ja que els operaris porten una pulsera digital que fa de registre de les fraccions recollides i de possibles incidències. A més, s'ha incorporat un xip a cada contenidor d'orgànica i vidre que permet el pesatge d'aquestes fraccions de residus quan el camió els aixeca per buidar. Finalment, s'ha incorporat un distintiu a la porta de cada establiment que acredita la seva adhesió a la RECOM amb l'Ajuntament. Durant els darrers dies de maig s'han anat instal·lant tots aquests materials i el passat dilluns 29 de maig es va donar per acabada aquesta primera fase d'implantació. Ara s'abordarà el primer tram del calendari corresponent a la temporada considerada alta, que suposa una important ampliació dels serveis oferts als comerços. Aquest tram va des del 29 de maig fins al 14 de juliol, calendari actualment vigent. El segon tram, encara amb més reforç de servei, serà del 15 de juliol al 15 d'agost i finalment l'últim tram anirà del 16 d'agost al 30 de setembre.
Acabem d'arribar a 9:15 del matí. Aquest cap de setmana arriben les activitats centrals de les festes de primavera a Palafrugell. Serà divendres, 2 de maig, amb el pregó de les festes de primavera, i llavors ja quan les colles ho han de tenir tot preparat per 61è carrossa al Costa Brava, que tindrà lloc aquest diumenge. Per parlar-nos una mica sobre aquest carrusel ens visita el portaveu de l'Associació de Colles de les Festes de Primavera, l'Edu Trujillo. Bon dia, Edu Trujillo.
Bon dia, Dani.
Com estàs?
Molt bé, a tope ja, amb la recta final i amb moltes ganes ja de que arribi el diumenge i a petar-ho i a tope.
Tot a punt? Què us falta ara?
Doncs jo crec que ja queden, haurien de quedar els últims detalls, però crec que tothom, gairebé totes les colles ja ho tenen tot a punt per poder sortir i res, últims retocs.
Fantàstic. Això serà diumenge a partir de les 5 de la tarda, de fet a 6:15, no?
Bueno, aquest any hem canviat l'horari, Dani. Mm-hmm. Aquest any comencem a les 5:30.
Exacte.
Mm-hmm. Vale. Llavors, el recorregut serà com cada any el mateix, que comencem amb el carrer Torroella i acabarà, doncs, com sempre, allà al carrer Barris i Buixó, baixant a peu del Xerai, bueno, el que era antigament el Xerai.
Mm-hmm. Aquesta pregunta, pels oients de Ràdio Palafrugell, ja s'ho saben, evidentment, però com que ens escolta gent de tota la comarca, explica'ns, defineix-nos amb dues frases què és el carrusel Costa Brava.
Com ho podria definir? Jo crec que és el millor carnaval. Jo definiria amb el millor carnaval.
Aquí hi ha molts municipis que saltaran, eh? Però vaja, confirmem, el millor carnaval. Ja ho confirmo,
bueno, per mi és el millor.
Sí, està clar, evidentment. Clar, quan comencen les preparacions del carrusel? Perquè el que veurem aquest diumenge és la feina de mesos i mesos i mesos.
Ja, bueno, comencen, jo crec que a partir del... Hi ha moltes colles que comencen a l'octubre, per dir octubre-novembre, i jo crec que després d'estiu, fins i tot, hi ha colles que ja es posen a treballar i a fer disseny de la carrossa i a buscar idees, o sigui, són molts mesos de molta preparació.
Mm-hmm. Clar, això és el carnaval de carnavals, el carrusel Costa Brava. Això vol dir que, clar, la majoria de colles són de Palafrugell, són les carrosses inèdites, les que tenim més ganes de veure, però també venen colles de tot Catalunya.
Exacte, tenim carrosses no inèdites que venen des de fora, des de la Bisbal fins a, jo què sé, la Ràpita, Palamós, Sant Feliu, vull dir, tenim una miqueta de tot i ens ve a visitar, doncs sí, colles de molt lluny, la veritat. Nosaltres aquest any tenim 15 colles de Palafrugell, 9 de carrosses inèdites, 3 comparses inèdites i 3 carrosses d'animació. I de les altres no recordo ben bé, però sí.
Moltes. Tot. De fet, és que una de les... del que s'està parlant aquests dies aquí a Palafrugell és que ha crescut la participació aquest any al carrusel, no?
Sí, bueno, vam tenir l'any passat menys gent apuntada pel fet de que va venir la pandèmia i que és com que ja s'acabava de que no es veia clar si es faria o no es faria i vam tenir menys participació, però aquest any ha sigut tot un èxit.
Per tant, recuperem això, el vigor de les festes de primavera després de la pandèmia, no?
Exacte. Aquest any jo crec que es recupera 100% en comparació amb l'any passat, comparant-lo amb l'any del 2019, que vam tenir també pues, tot a tope.
De fet, clar, això, la gràcia del carrusel sobretot és veure les colles inèdites, no? Les comparses i les carrosses inèdites, que clar, aquest cap de setmana passat es va fer la jornada de portes obertes a la nau dels carrossaires, moltíssima gent ja va poder veure alguns detalls, però sense fer grans spoilers. Què podem esperar del carrusel d'aquest any?
Pues tindrem molta varietat. Jo crec que aquest any hi ha un nivell molt, molt alt, o sigui, nivell que no es veia des de fa pues, molts anys, perquè hi ha carrosses precioses, i veurem pues, des d'un tema de festivals de música, a fantasia, a un aquelarre de bruixes, a homenatges que fan de carrossaires. Hi ha idees magnífiques i crec que, com he dit abans, que hi ha un nivell molt, molt gran amb les carrosses inèdites aquest any.
Quin paper han tingut? Clar, aquest any s'ha fet per primera vegada l'escola de carrossaires, no? I d'aquí han sortit alguns artistes que segurament han ajudat a moltes colles.
Exacte, Dani. Aquest curs que es va fer, si no recordo bé, al gener, van sortir, com diu la pel·li, a Star is Born. Molta gent que tenia un talent amagat i que podrem veure que han fet uns ninos que són impressionants, és a dir, persones que no havien fet ni havien tocat mai un bloc de poliuretà, i que han pogut fer coses que, bueno, doncs que són molt impactants i molt impressionants.
Us els heu rifat, les colles, eh?
Sí, bueno, jo crec que era jo crec que han sigut una mica en plan, no, ven conmigo, no, yo quiero que vengas tú. No, però ha quedat, jo de veritat t'ho dic, que les he anat veient més, les carrosses, com evolucionaven, i crec que serà un dels anys per recordar de nivell de carrosses que són molt, molt, molt impactants.
Abans ens deies, és el millor carnaval. És que, no és que ho diguis tu, és que ho diu la Generalitat. Vull dir que el carnaval de carnavals, el carrusel Costa Brava, ha rebut la distinció d'element festiu tradicional. L'any passat ja va ser l'any de l'estrena, no?, d'aquest distintiu, però vaja, que si algú vol venir, que sàpiga que anirà a veure un carrusel distingit amb aquest element que suposo que a les colles us fa molta il·lusió.
Exacte. Jo crec que també el fet de que quedi com l'últim, saps? És a dir, l'últim de tots els últims de Catalunya, no? Jo crec que això també el fa ser especial, a part de perquè tenim un renom pues, que és que ens ho hem guanyat amb el pas dels anys, no? Però sí, o sigui, no es veuen aquestes carrosses amb aquests nivells, amb aquests treballs, amb aquests detalls, i pensar que tot això és per una tarda i que després tornen a tancar-se, m'entens? Mm-hmm.
Doncs sí, i després també, clar, ara, per acabar, et volia preguntar per allò, les preguntes freqüents, les preguntes útils. Qui vulgui venir de fora de Palafrugell a veure el carrusel, abans ens has dit el recorregut, que diguem-ne, és el carrer Torrejonama.
Torroella,
Perdona? Sí, bueno, clar, sí, sortir del carrer Torroella, sí, després anar al carrer Torrejonama, després baixar, no?, un cop baixar cap a Camp d'en Prats, seguir recte. Per això t'ho preguntava pel fet de la gent que vulgui venir a veure-ho, el que es recomana sempre, com sempre a Palafrugell, és aparcar fora del que és el centre de Palafrugell i acostar-s'hi caminant, que està a un moment de molts aparcaments, no?
Exacte, tens molts de pàrquings gratuïts a les afores que et poden anar molt bé, i llavors pues, és buscar, per exemple, punts d'informació per on comença i anar-hi i acostar-t'hi, que al final les distàncies d'aquí en els pobles pues, són molt poques en comparació amb... Saps el que et vull dir? Que és molt fàcil accedir-hi i arribar-hi hi ha carrers pues, que estan més plens, hi ha carrers que estan menys plens, però mira, si tens la sort de trobar un puesto que està bé, pues mira, pues, per genial.
Fantàstic. I ja per acabar, vaja, no només hi ha el carrusel, sinó que hi ha altres activitats que certament les colles, amb tota la feinada que teniu, a vegades no ho podeu gaudir-la, és més per la gent que, doncs, que no fem colles, que no fem carrosses, no fem comparses. Demà hi ha la inauguració, dissabte tenim concert de Boit i de Figaflaues, que ho estan petant, i diumenge és l'entrega de premis, i a banda hi haurà abans la banda Neon, i després hi duran en Marc Donjó. Per tant, també és un cap de setmana de molta festa, que doncs això, que aquest any, com dèiem, està recuperant el vigor i la força perquè Palafrugell durant tot un cap de setmana sigui una festa absoluta.
Exacte, jo crec que esperem que moltes colles puguin gaudir d'aquests dies tan, tan importants com aquests actes que es fan. Jo crec que sí, eh? Jo crec que bastanta gent s'escaparà i anirà, perquè jo crec que són actes, doncs, jolín, són concerts que són molt top, que criden molt l'atenció i que, bueno, que al final hem de sortir, gaudir-lo i passar-lo molt bé, tot i que el diumenge no ens aguantem.
No, exacte. Per cert, ara mateix, per si algú ha vist que potser plou diumenge, la previsió diu que en tot cas seria al matí, que a la tarda no hi ha pluges. Per tant, que ningú posi com a excusa el temps per no venir a veure el carrusel Costa Brava. Per cert, avui mateix hi ha la Rua d'Infants. Ara de seguida explicarem tots els detalls de la Rua d'Infants, que comença d'aquí res, d'aquí poca estona. Hem parlat amb l'Edu Trujillo, que és el portaveu de l'Associació de Colles de Festes de Primavera, que sortiran aquest cap de setmana. Tu, en quina colla surts?
Amb la comparsa de la colla de Queens, Dani.
Molt bé, doncs
soc el cap de colla.
Molt bé, el cap de colla, doncs, portaveu de l'Associació de Colles i cap de colla de la comparsa de Queens. Gràcies, Edu Trujillo, que vagi molt bé aquest cap de setmana de festes de primavera.
Moltes gràcies, Dani.
Bon dia.
Bon dia.
8:41. Com dèiem, volem donar tots els detalls de la Rua d'Infants, d'aquestes festes de primavera a Palafrugell, que arrenca avui mateix. Es fa avui mateix, de fet, es fa d'aquí menys de 2 hores. Les escoles Bressol de Palafrugell faran avui la tradicional Rua dels Infants, que començarà a 11:15 a Plaça Nova i anirà fins a la plaça de Can Màrio. Les escoles Bressol ensenyaran les disfresses que han confeccionat les últimes setmanes.
I participarà l'escola Bressol municipal Els Belluguets, la Llar d'Infants municipal Tomanyí, la Llar d'Infants Cala Tolita i l'Escola Bressol Petit Badruna. A Plaça Nova els esperarà la batucada de l'Associació Cultural Papai Aguaton i a Can Màrio els infants gaudiran de l'espectacle de Jordi Tonietti fins a les 12 del migdia.
Hem d'explicar més notícies abans d'arribar a 3:15 i començar la secció de cinema i de sèries, i volem parlar d'esports. I és que aquest cap de setmana més de 200 triatletes d'arreu del món competiran a Calonge i Sant Antoni a la cursa Xterra, que comptarà amb la participació de 15 nacionalitats diferents.
L'Xterra Costa Brava inclourà dues proves, la distància sprint i la distància llarga. La primera tindrà lloc al matí i començarà a la platja de Torre Valentina amb una natació de 750 metres a mar obert, seguida de 15 quilòmetres de ciclisme de muntanya i 5 quilòmetres de cursa de muntanya. A la tarda, els triatletes de la distància llarga competiran en una prova que consta de 1,5 quilòmetres de natació, 30 quilòmetres de ciclisme per les rutes naturals de Sant Antoni de Calonge i 10 quilòmetres de cursa amb desnivells costaners amb sortida i arribada a Torre Valentina. Aquesta és la primera vegada des del 2016 que una competició Xterra té lloc a Espanya. Tant la prova de distància sprint com la de distància llarga ofereixen l'opció als participants de classificar-se per al Campionat del Món Xterra 2023, que es celebrarà a Itàlia al setembre. Hi ha en joc un total de 26 places a la classificació per als guanyadors de cada categoria d'edat.
I la palafrugellenca Liona Bolsova ja és a segona ronda de Roland Garros. Bolsova, que tot i perdre en l'últim partit de la fase prèvia, va ser admesa al quadre final del torneig com a lucky loser, com a la perdedora amb sort, es va desfer en primera ronda de l'eslovaca Kukova.
L'Ajuntament també precisa que actualment...
No és aquest el tall que volíem escoltar. Ara sí. Sergi, endavant.
Amb un resultat inapel·lable de 6-2 i 6-1, la de Palafrugell s'ha plantat a la segona ronda del Gran Slam parisenc i el fet de no ser considerada favorita li pot resultar beneficiós. No oblidem que l'any 2019 Bolsova va ser capaç d'arribar a vuitens de final de Roland Garros i amb aquella brillant actuació es va donar a conèixer a tot el món tenístic. Ara, amb 25 anys i més madura mentalment, pot arribar a superar aquell magnífic resultat de fa 4 anys. Avui dijous s'enfrontarà a una altra eslovaca, Anna Carolina Schmidlova, per un lloc a tercera ronda. Val a dir que en els dobles femenins, la palafrugellenca, fent parella amb la georgiana Kalashnikova, va quedar eliminada ahir davant de les orientals Hao Xinchan i Li Chan. Per tant, es podrà centrar en l'individual a partir d'avui amb aquest important partit contra l'eslovaca.
Gràcies, Sergi Villena. Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs?
Molt bé.
Hem arribat a 8:45 del matí, continuem al Supermatí, Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui parlant de cinema, com cada dijous, de cinema i sèries, amb una estrena molt destacada, avui.
Home, ens fa una il·lusió, jo diria que és una de les més esperades de l'any. A més, fa temps que s'havia d'haver estrenat, però al final s'han endarrerit una mica també per temes de la pandèmia i perquè vindrà una segona part no enganxada, però gairebé.
Ah, sí?
Sí, al març tenim una segona, seria una tercera part en aquest cas.
Carai. Val, doncs abans de parlar-ne, escoltarem el tràiler i a més ens fa molta il·lusió perquè és en català. Com es diu la pel·lícula?
És Spider-Man o Spider-Man creuant el multivers.
Em dic Miles Morales. Soc l'Spider-Man.
Segur que arribarà d'un moment a l'altre.
Dóna'm els diners!
I tu què ets, una vaca o un dàlmata?
Spider-Man!
Aviam, importantíssim que si anem a veure la nova de Spider-Man ho fem en català. No sé si ho trobarem en moltes sales o en molta freqüència d'hores, però és important anar-la a veure en català.
Sí, el que passa que és el que tu dius, per exemple, a Girona, que és on jo l'aniré a veure, ho he mirat, i només hi ha una sessió a les 4 de la tarda.
Què dius? Però com... Però...
És molt lamentable, però és el que tenim.
Què fa?
Jo ja no sé què dir.
Quin vull desastre.
Dir que, sí, sí, tu fas tot l'esforç i miràs d'anar-hi un dia a les 4 i tot plegat, però em sembla molt... O sigui, hi ha molta gent que no podrà, no s'ho podrà combinar en horari, i per més que el vulgui veure en català no podrà fer-ho, no? Això crec que és un problema molt gros.
Quin desastre. No, ara estava mirant també a la zona de... Aquí, res. I a la zona de Barcelona, que hi ha molta gent que... Bé, jo, per exemple, aquest cap de setmana baixo a Barcelona i la volia anar a mirar a Barcelona. I tu, ni una... No veig ni una sessió en català. Quina vergonya, que fort.
Sí, sí, i el també és trist que la pel·lícula tampoc compti en versions original, perquè hi ha gent que pensa que al ser una pel·lícula de dibuixos animats... O sigui, la gent no, vull dir, els programadors menyspreen el fet que es pugui estrenar en versió original. Quan aquesta pel·lícula té una quantitat de veus importants, conegudes, que també li donarien un valor afegit veure-la en versió original.
Està clar, doncs res, mira, es deuen pensar que, jo què sé, és molt fort això, ho trobo terrible. Però vaja, que si algú doncs vol fer l'esforç de buscar-la en català, doncs potser en algun lloc es troba.
Ara has dit l'esforç.
L'esforç, sí, no, perquè al final ser català és un esforç.
En general, Sí, sí, tens raó.
Bé, en tot cas, sí. Estem parlant d'aquesta pel·lícula, d'aquesta nova pel·lícula de l'Spider-Man. Fa un any i mig vam tenir-ne una que era en Spider-Man Persones i ara és Spider-Man Dibuixos. Però
sí.
per què ara surt una pel·lícula de Spider-Man en dibuixos, en animació, i això que no vol dir que sigui una pel·lícula infantil?
Que va, que va. Si heu vist la primera part, que es va estrenar al Nadal del 2018, és una pel·lícula que va revolucionar... Quan es parla a vegades d'un abans i un després en pel·lícules, Spider-Man, un nou univers, Into the Spider-Verse, ho va ser. va canviar tècniques d'animació, va combinar animacions diferents en una sola pel·lícula, va crear un nou estil que llavors ha començat a copiar-se en posteriors produccions que s'han fet, com per exemple Arcane o Intergalàctic, altres produccions animades que hem vist tirar per aquí. I més que es farà, la pròpia El gat amb botes incorpora elements que també havíem vist en aquest Into the Spider-Verse del 2018. I va tenir tant d'èxit perquè la pel·lícula estava tan bé, era tan divertida, tan entretinguda, tan ben feta, amb uns personatges tan carismàtics, amb aquests diferents Spider-Mans, que l'aposta era doncs, fer una segona part que s'ha convertit en una segona i una tercera, que podrem dir que és com una mena de cliffhanger, que fan com una trilogia d'aquest personatge, el Miles Morales, que és l'Spider-Man principal d'aquestes pel·lícules, també per diferenciar-se del que tenim l'univers Marvel que interpreta el Tom Holland. I en aquest cas és que és una combinació visual espectacular i en aquesta pel·lícula han pujat l'aposta, és a dir, entra una societat Spider-Man en què hi ha centenars de versions diferents del personatge, moltes ja les hem vist a través del còmic, dels còmics de Marvel, i ara fan el seu salt en imatge real, n'inventa de noves, o sigui, podreu veure un Spider-Punk, per exemple, Spider-Mans robòtics, l'Spider-Gwen, que també apareixia a l'anterior pel·lícula, també apareix el Peter Parker, el Peter B. Parker, que apareixia a la pel·lícula anterior, ara amb una filla. Bé, clar, una combinació d'elements brutals.
Clar, això ho hem d'explicar, eh? O sigui, no és la història de l'Spider-Man Peter Parker. El que hem vist en les pel·lícules de... Vaja, les tres sagues que s'han fet de Spider-Man i que, de fet, a l'última es van trobar tots tres. No, és un altre Spider-Man.
Exacte, això és un univers diferent en el qual hi ha un noi Miles Morales que adquireix també poders aràcnids en el seu món. El Peter Parker ha mort i ell és el successor. I a través d'això doncs, salta d'universos i coneix altres Spider-Mans, altres Peter Parkers i altres, doncs, altres persones que també tenen poders aràcnids com ell. I tot això combinava molt bé en aquella pel·lícula i en aquesta he vist les primeres crítiques i realment són espectaculars. Eh? Estem parlant d'un nivell de potser una de les pel·lícules de l'any, eh? Pel que ens està arribant.
Tant de bo. A mi em va agradar moltíssim la primera part. Ja no tant la història, que tampoc no me'n recordo, vull dir, no és que em marqués gaire, però sobretot l'animació. És que és una cosa... aleshores era una cosa mai vista, i pel que he vist aquest any, no només hi ha aquell estil d'animació d'aleshores, sinó que s'incorporen molts estils diversos, que això també segurament la fa
sí,
especial.
Clar, aquí veurem els personatges saltar, crec que fins a 6 universos, i cada univers està fet amb un estil d'animació diferent. Aleshores, allà eren diferents personatges que, o sigui, del món en què provenien, l'estil d'animació era un. I en aquest cas, cada món tindrà el seu estil d'animació.
Que xulo. De sí, fet, sí. A Rotten Tomatoes té un 95% de valoracions de la crítica. Això és espectacular. I ja imagino que, vaja, això... No sé si se la van dur en el seu moment, però això ha de ser un Oscar d'animació, no?
Crec que se'l van dur.
Se'l van dur.
Parlo de memòria. No, és que no hi ha... No, bueno, el que fan quan a tècnica és brutal.
És a dir, que la gent, perquè sigui una pel·lícula de dibuixos animats... Doncs que no es pensi que és una pel·lícula infantil, que és una pel·lícula per tots els públics, sobretot si a algú li agrada molt tot el món de superherois i d'acció, però que ja només per veure la forma com està animada ja val la pena anar-la a veure. No?
És que hi ha moments que sembla un còmic portat a la pantalla, literal, no?
És que era la gràcia, és que era l'espectacularitat d'aquesta pel·lícula, de la primera part, i sembla que la segona doncs, manté el ritme. I dius que hi haurà una tercera part al març, eh?
Sí, que és Beyond Spider-Verse, que s'estrenarà al març, que diguéssim que s'han fet les dues de manera conjunta. Primer estrenen aquesta i al març arribarà l'altra. I continuen Phil Lord i Chris Miller com a guionistes, i que són els sants patrons d'haver-se inventat aquesta idea i d'haver-la portat així a la pantalla, perquè l'equip de direcció és completament diferent. Però vaja, aquí el que importen són els... Bueno, importa tothom, no? Però l'aspecte creatiu va a càrrec de Phil Lord i Christopher Miller.
Molt bé. Doncs bé, ara que tot l'univers Marvel està una mica en hores baixes, doncs a veure si aquesta pel·lícula ens anima una mica, que clar, que, sí. que no forma part, aquesta pel·lícula no forma part de l'univers
no.
de Marvel, dels Iron Mans i dels Doctors Strange i tot això, però vaja, pinta molt bé.
Sí, bueno, amb els Guardians ens hem alegrat, també, ho hem de dir.
Sí, bueno, tens raó, passa que a mi tota aquesta saga no em mata, saps? I com que ja no vaig veure la segona, ja aquesta no l'he mirat, però vaja. Continuem amb una altra pel·lícula que es diu...
The Boogeyman.
Carai, espera un moment, que ara el tràiler que he posat té això dels nous tràilers,
sí.
Que et fan uns petits segons d'animació perquè no desconnectis, i ara comença el tràiler de debò.
Fan el tràiler del tràiler.
Que fort, això, també.
A veces lo mejor que podemos hacer es hacerle frente. Bueno, voy a dejar la luz encendida como está ahora. Luego, lentamente, empezará a parpadear hasta quedar a oscuras.
I després començarà tot plegat a fer molta por, no? M'imagino, pel que estic veient.
Correcte. Això és una pel·lícula que dirigeix el Rob Savage. Rob Savage, per exemple, va fer The Host, que és una pel·li que es va fer molt popular a la pandèmia, la va rodar durant la pandèmia, i es tractava d'una gent que a través d'un chat de Zoom doncs feia com una ouija, no? I aleshores els fantasmes atacaven a la gent que estava connectada en aquella sessió de Zoom. Una pel·li que fot una por terrible, vol dir cara. Terrible, perquè és molt realista i té molts pocs mitjans, però està feta de manera collonuda. I ara fa una pel·lícula, bueno, ja n'havia fet una altra que no va tenir massa èxit, i ara en fa una, diguéssim, amb més diners, amb més pressupost, que està basat en un relat de Stephen King, que és The Boogeyman, El hombre del saco, que és un relat de 10 pàgines, vull dir, no té més, i explica la història d'un home que va al psicòleg i que explica que els seus tres fills han mort víctimes d'això, d'un home del sac que està a l'armari i algun dia entra i mata les criatures, no? I en aquest cas la pel·lícula, bueno, ens presenta en un altre escenari, una família diferent que pateix això, uns monstres que estan dintre de l'armari i que ataquen a les criatures d'una família, en aquest cas d'una noia i la seva germana petita, que són els protagonistes. També apareix aquí la figura del terapeuta com a la pel·lícula, però de manera diferent.
Molt bé. Doncs,
com el relat, vull dir.
No m'hi busquis, mirant aquesta pel·lícula. Ja, no. Ja, una altra cosa.
Sí.
Anem a plataformes, perquè tens una estrena també de Netflix, oi?
Sí, tinc una de Netflix que és Los días de Days.
I que sona així. Sèrie japonesa, veig.
Correcte, sèrie japonesa, perquè això vindria a ser el Chernobyl japonès. O sigui, els japonesos, que són molt llestos, han dit, home, això de Chernobyl, la sèrie, ha funcionat molt bé, nosaltres tenim Fukushima, no? Aleshores podem fer una sèrie sobre el desastre de Fukushima. I bàsicament és aquesta la sèrie. A veure, veus el tràiler i dius... Això no té la mateixa força que tenia Chernobyl, no? Es veu de seguida. Fa una mica allò olor a producció Netflix. Però bueno, a veure.
Va.
Veurem. Però clar, tot te sona moltes escenes que ja has vist a Chernobyl. I bueno, ha de veure, a veure quin impacte acaba de tenir això, no?
Va, i acabem ràpidament. Aquesta pel·lícula que... L'última pel·lícula de la qual vols parlar és una pel·lícula catalana d'Helena Trapé?
Sí, correcte.
Val. És que em vas dir... faltaven algunes lletres al títol. Ai. Que em vas passar i volia confirmar que era aquest tràiler que tenia preparat. Com es diu?
Els Encantats.
I que sona així... Ràpid, que tenim un minut. De què va?
Bàsicament, això és una pel·lícula que destaca sobretot per la Laia Costa, que interpreta una mare que s'acaba de separar i que per primera vegada ha de passar un cap de setmana sense la seva filla. Aleshores, se'n va a la seva família, al camp, i allà intenta desconnectar una mica mentre supera aquest trauma de la separació per primera vegada.
I això ho podem veure a sales?
Això s'estrena a sales i va guanyar el millor guió al Festival de Màlaga.
Molt bé. Doncs, ràpidament, cinemes de proximitat. Aquest cap de setmana a Begur, Les Cíclades, Escapada d'Amigues. A Palafrugell, dissabte i diumenge, Un cel de plom, la pel·lícula que explica la història de la Neus Català, i a Torroella, The Lost King, en aquest cas divendres, dissabte i diumenge, amb una mica menys de projeccions que altres setmanes, perquè en el mateix cinema s'hi fan alguns espectacles del Festival de Màgia, del FIMAC. Gràcies, Ignasi Arbat, que tinguis molt bon cap de setmana i parlem la setmana que ve.
Exacte, una forta abraçada.
Adéu, una abraçada. Adéu, acabarem fent un últim repàs a la previsió del temps. Marc Vilà.
Tindrà així molt cobert, almenys fins a mitja final del matí. El moment que podrà ser una mica més assolellat serà al migdia, però serà per poca estona. I serà l'impàs de canvi de la nuvolositat matinera per la convectiva de tarda. Tornem a quedar al límit de la zona de probabilitat de pluja per la tarda, que serà zones més interiors i més al sud de la nostra geografia. Tot i això, no podem descartar algun petit plugim durant la tarda. I seguirem amb la dinàmica inestable que farà dies variables amb temperatures a la banda mitja poc càlides.
Gràcies, Marc Vilà. El Supermatí torna demà divendres a les 8, com cada dia. Que vagi bé, tingueu bon dia.